A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
És el nostre habitual temps de l'ADEC. Saludem a l'Eva. Eva, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Sou ADEC?
No, sóc ADEC, igual que abans.
Gràcies.
De fet, abans ja ens deien ADEC, ADEC, bueno, no sé, totes les possibilitats de fonètiques ja les deien. Però a més ens ha nascut una P. Estem molt orgullosos de que l'Assemblea General de Socis el 26 de març així ho aprovés. Per tant, ara és ADEPG.
Aprovat per Assemblea?
Sí.
Tot i que la denominació ja existia des de feia temps, no?
Sí, de fet, l'únic que s'ha modificat són les sigles, no? I amb això la marca, però tot continua igual, amb moltes ganes i...
L'adreça internet incorpora aquesta P?
Sí, però també ens trobaran amb l'anterior, eh?
D'acord.
I està tot relligat perquè no ens puguin perdre.
D'acord, i en el fons tot mena a la mateixa font.
Correcte.
Agrupació d'empresaris de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf.
Correcte.
Avui parlem dels joves d'empresa, saludem en Carles Carbonell. Carles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En Carles l'havíem tingut, però no al temps de l'ADEC. Parlant...
No, jo crec recordar que no, però...
No, i sí que en una ocasió havíem parlat de fotografia, però amb l'altra havíem parlat de vi,
sí.
Que és, no, anava a dir, no sé si una altra de les vocacions, o una altra de les disciplines, o una altra de...
Ja no sé si és part professional o part d'oci o...
Ah, exacte, perquè em sembla que és fa pocs dies que veu presentar el temps de vi.
Vam presentar-ho fa dos dies i, bueno, és a final de mes, o sigui que ja estem encarats cap a la feina.
D'acord, si haguessis de comparar, està donant més, no sé si dir, repercussió, moviment, tot el que fa referència al sector del vi que la fotografia?
Sí, clar,
sí.
El vi dona molta repercussió i més ara que està en auge tot això del producte de proximitat, quilòmetre zero, si és ecològic, si és biodinàmic, tot això ara està, diríem que quasi de moda, però... Realment, la fotografia per mi és la meva passió, ho he viscut des de petitet i mentre pugui no ho deixaré, està clar.
Uh-huh. L'empresa quan va néixer, Flash Flash, quan va néixer, Carles?
Això és una empresa dels avis, o sigui, jo ja sóc la tercera generació, estaríem parlant dels voltants dels finals dels 60, principis dels 70, com a botiga ja, amb, aquell, amb aquells anys la gent treballava a casa. Ah, pues jo faig fotos, pues porti'm aquesta càmera o faci...
Sí.
No, que era un altre
magnat. A Vilanova?
A Vilanova de sempre, tota la vida. I mentre puguem allà hi serem.
Mentre puguem, perquè és molt cara Vilanova ara també, o no?
No, però mentre la feina m'ho permeti estar ubicat a Vilanova, allà hi serem.
Entesos. Com es deia la botiga abans?
Flash Flash.
Flash, sempre s'ha dit...
Abans era Anna Fotògraf, abans havia sigut Carbonell, vull dir, hem anat redireccionant el nom, però...
Quantes botigues de fotografia queden a Vilanova?
Em queden,
Sí?
Sí, han tancat alguns, però molts dels fotògrafs el que han fet han sigut tancar botiga i quedar-se en un despatx. Jo sóc un cas exemple, vaig tancar la botiga i m'he ficat en un despatx perquè el que funciona és la fotografia, funciona. On tens més part de negoci és una fotografia professional. Tot el tema de botiga, que et venia la senyora Maria a revelar el carret, tot això està absolutament obsolet. És molt poc probable viure d'això.
I no ha passat tant de temps, eh?
No, de fet...
Un carret, de 24.
Sí.
Espera't, d'aquí una setmana vine.
Sí, sí, sí.
Llavors a mirar les fotos allà.
Bueno, les fotos de carnet era... Les feies i vine la setmana següent i, bueno, esperàvem que quedessis bé, si no és el que hi havia.
Exacte.
No hi havia tanta història.
Sí,
per tot.
Sí, sí.
Sí que és veritat que abans les fotos de carnet venien, es pentinaven totes les senyores, es maquillaven, tenies el mirall i tenies el racó, no? La foto que... Ara no, ara me'n recordo que per la renovació del carnet de conduir vas allà, senta't aquí, pam, foto, ja està.
Encara no hi ha temps de posar-ho bé,
Però, bueno, es van fent altres cosetes a nivell professional.
En canvi ara, amb tots els matisos que en Carles vulgui, tothom fa fotos?
Sí, tothom
perquè,
fa fotos.
Perquè, esclar, amb en David sí que no... Esclar, no tothom fa cases. No tothom pot dissenyar cases, ni tothom es pot situar davant d'un foli i plantejar un edifici, plantejar una vivenda. En canvi, fer fotos, en el sentit estricte de...
Ara tothom és fotògraf i tothom és dissenyador gràfic. Són dues sectors professionals amb molt d'intrusisme. Però, bueno, per això t'has d'anar reinventant i generar o buscar algun tipus de... potser d'opció empresarial que altres no hi hagin pensat, no? Ja sigui potser algú molt tècnic o potser foto de producte, perquè realment el foto de producte està molt ben fet per poder-ho lluir, o potser events, que normalment la gent amb els events està més de cara amb un caire més festiu que no per... Escolta'm, sobretot que no falti la foto de, del pare de la núvia entrant, jo què sé, una història d'aquestes. Però t'has d'anar reinventant i anar buscant nous fronts. Ara, per exemple, està molt de moda lo dels drons.
Sí.
Doncs nosaltres ho hem incorporat dins del, del ram de fotografia de noces. Dius, no ho veig, pues, quantitat. Vull dir, és un producte estrella.
I tens la sensació que d'aquí 10 anys la gent estarà cansada de veure fotografies aèries de núvies i de...
D'aquí 10 anys jo crec que es donaran compte que tot el que estan fent ara és, no, no. S'estan quedant tothom sense imatges. Perquè tot això, totes les fotos que es fas amb els mòbils, queda al disc dur, aquest disc dur, ui, s'ha espatllat, no vaig fer cap còpia de seguretat, o no ho he penjat al núvol, o que sigui, i ho tinc al núvol però no ho veus. Jo de petitet sempre, bueno, jo potser perquè sóc de casa fotògraf, però anaves a l'estanteria, agafaves l'àlbum, mira, la tieta Josefina de no sé on, no? I el viatge a Mallorca.
I, i amagats en un calaix que no es treguin mai més els negatius,
exacte.
Amb aquell paper plegat.
Exacte, exacte. Plegat. I tot això s'ha perdut una miqueta, però bueno, ja et dic, és reinventar-se. També ha canviat molt el sistema de comunicació.
Aquest intrusisme és, o prové de què? D'aficionats que accepten feines... directament amb negre, sense cotitzar res, de persones que s'ofereixen preus...
Una miqueta de tot. Venen d'aquests aficionats que sense cotitzar directament obren el seu propi mercat, i després de tothom que es pensa que perquè hagi fet quatre fotos pot dedicar-se a això, i després però, no, clar, tot això també de la situació econòmica amb la qual estem immersos des de ja fa uns anys. Tens una càmera mínimament bona, o reflex, que llueix més, potser et diria, i ja et penses que ets fotògraf, és el mateix. Tens un ordinador, penses que ets dissenyador gràfic, i clar, no. Jo realment, quan treballes amb algú i fas les fotos, després la gent ho valora.
Fins a quin punt, parlant de la valoració, s'ha desvaloritzat aquesta feina, tenint en compte allò de... Bé, sí. De la possibilitat tan oberta que hi ha,
sí,
que tothom
sí, sí.
Tingui el material per poder fer...
Sí, mira, podríem fer casos concrets, però per exemple, ara una foto que en quasi, diria que en quasi tots els events, ja sigui casaments, batejos o festes familiars amb els sí. Quals si hi ha fotògraf, la foto que jo haig de fer és la dels nuvis amb el mòbil fent-se un selfie. Un autorretrat de tota la vida, però amb el mòbil, i arriba un moment que dius, ostres, això... a on anirà a parar, no? I, però bueno, després els hi fa gràcia veure la foto d'ells fent-se una foto. És molt...
Que és probablement la darrera foto en la qual el fotògraf pensaria...
Sí, bueno, sempre
intentes... Bueno, sí, però no allò de dir,
fer...
sobretot fes-me aquesta,
No, o el moment del pastís, fas foto de quan estan tallant, i llavors et gires i fas la foto de tota la gent amb els mòbils, càmeres i a més... que al igual, en un casament de 100 persones hi ha 30 persones aixecades fent la foto amb el mòbil, que aquesta foto amb el mòbil ho es veu en molts casos, les condicions de llum no són les millors per fer foto amb el mòbil i la fan allà i quedes dient això servirà per alguna cosa.
Els casaments o les celebracions continuen sent el principal, no sé si dir la principal demanda per un fotògraf a hora
sí, sana. És on sí? Normalment la gent pensa més en agafar un fotògraf
en gastar-se els diners amb un
sí,
fotògraf.
Jo amb això sempre els dic, quan venen els nuvis sempre els dic, els ensenyo la meva feina i al final els dic, bueno, ara em toca ficar-vos la por al cos, que és dir, bueno, el vestit està molt bé, el viatge està molt bé també, el disfrutaràs, el menjar pot estar perfecte,
tot això ho pagaràs,
però l'únic que quedarà de per vida quan tot això ja hagi sigut cremat són les fotos. Llavors és, ostres, tens raó, dic, i jo clar, penso, dic, sí, ho sé, per això t'ho dic, perquè valoris una miqueta la meva feina. Si no, realment es desvalora molt. Vull dir, la gent,
sí?
Bueno, jo només vull quatre fotos, m'ho dones a un CD i ja està. És com si jo li digués, no, David, jo només vinc a menjar
sí, sí.
Qualsevol cosa i,
sí, sí.
I ja està. Mm-hmm. Bueno, no, és que aquesta feina, sigui la que sigui, comporta pues, una professionalitat, un saber fer, una experiència, una responsabilitat... una manera, vull dir, tot això i una feina que al cap i a la fi tothom s'ha de guanyar la vida.
Seguim en crisi?
Sí.
Sí.
Sí, però jo sempre he sigut i he sigut sempre molt optimista, oportunitats n'hi ha moltes. Vull dir, jo ara he descobert un altre nínxol de mercat, doncs apretar amb aquest nínxol de mercat, que si em pot haver reportar un 1, doncs és un 1%, que si em pot aportar un 5, doncs és un 5% més de la facturació, perquè he perdut tot el de la botiga. Bueno, em dedico només a la vessant professional. Fèiem només casaments, doncs bueno, ara avens d'empresa, fotografia de catàleg, el que calgui.
Vídeo en demana algú?
Sí.
Així com va bé aquella època del fes-me el vídeo.
Això és molt...
I aleshores passeu per casa i agafeu la cinta i llavors hi havia aquelles cintes inacabables.
És molt guai ara el tema del vídeo, perquè quan jo l'ensenyo, dic, aviam, hi ha el vídeo del resum del dia, sí. I després nosaltres, el que et deia, ens reinventem i busquem una vessant que és molt divertida, que és el videocall. Això ha sortit del fotocall tan famós que tothom feia una pancarteta o alguna cosa, i tothom anava a fer-se les fotos, doncs això nosaltres ho fem en vídeo. Doncs clar, quan en una festa els hi dones a gent després de sopar o de dinar, amb el que comporta, ball, barra lliure...
Perquè etcètera. Això ha de ser així, eh?
Sí, sí, sí.
A la mateixa festa això s'ha de poder servir, eh?
Llavors, a posterior, pam, els dones a la gent un micro, una carxofa d'aquestes. La gent es torna, en sèrio, es tornen bojos. Veuen el micro, oh, Josep, Maria, moltes felicitats! O, bueno, o barbaritats que es diuen que després...
Que són per tota la vida, també.
Exacte, però és molt maco, perquè estan tota la colla d'amics... Potser aquests comentaris són els que estan més fora de tot, o no, i després ve la família. Escolta'm, que us estimem molt, que ha sigut tot molt maco, que aviam quan ens feu avis o quan ens feu tiets...
Un experiment sociològic.
Exacte, però és divertit. Llavors això la gent ho agafa i ja no es dona el que dèiem, el format de vídeo...
S'ha acabat allò d'anar passant per les taules i que si ara talles el corbat i tot. Tot això s'ha acabat. David Delgado, bon dia.
Molt bon dia.
En David és arquitecte.
Sí.
I l'estudi des de quan?
Des de l'any 2004. El 2003 vaig acabar la primera fase universitària per obtenir el títol que necessites per desenvolupar la professió fent edificis, vale? I bueno, des de llavors doncs, aguantant. En aquell moment, 2004, era una mica abans de l'esclat immobiliari, no estàvem en el punt més alt del boom, ja s'aproximava, tot i que llavors ningú ho sabia, o si ho sabia algú, no ho deien. I bueno, des de llavors estem cavalcant, que diguem, que diríem, no?
Abans aquesta era, i hem de suposar que ara també, aquesta era una de les professions...
Sí, era com...
Allò que els pares, i el teu fill, arquitecte.
Hi havia com una tríada, no? Advocats, metges i arquitectes, no?
Enginyers,
totes, bueno, totes alguns, aquestes... alguns que altres. Ha perdut molt de glamour, però és com tot, depèn del cas que li facis aquest tipus de coses, el glamour sempre el pots dur dintre, no? Vull dir que així que endavant.
Vas decidir... Sí, arquitecte, per una vocació, per...
Bé, vaig començar des dels 13 o 14 anys amb el tema aquest de que t'agradava dibuixar i una certa facilitat per temes creatius, i com que mig tu vas creient, al final era allò, a casa meva sempre m'havien dit, perquè a casa tenim negoci familiar de restauració...
D'acord, és a dir, res a veure amb l'arquitectura.
Res a veure, però a casa meva mai m'ho van... sempre em van donar molta llibertat a l'hora de jo poder escollir, jo penso que ho he agraït bastant. Tant és així que jo ara bueno, ja fa dies que sóc adult, no? Però tinc també doncs, una vinculació amb el negoci familiar en el qual destino doncs, també un percentatge del meu temps laboral que és bastant extens.
D'acord, en algun moment en David va pensar si m'arribo a quedar en el negoci familiar potser no hagués passat per determinades situacions.
No et creguis, no. Perquè el negoci familiar precisament també ha patit d'això, d'aquest de crisi, em sembla que no hi ha cap negoci o ben pocs potser en deuen quedar que no hagi patit les conseqüències d'aquesta crisi, no? I el negoci familiar també les ha patit i està aguantant, i la veritat és que jo n'he après molt, hi ha hagut com una retroalimentació entre amb dos vessants empresarials que ens ajuden molt, penso, a resistir i que continuarà ajudant-nos perquè la cosa no està per tirar coets.
Quantes persones treballen a la teva empresa?
A la meva empresa, el format de treball, perquè és una pregunta bona aquesta, el format de treball és en xarxa, és a dir, podem estar treballant en un determinat moment 6 persones i en un altre 2. Llavors és un sistema molt flexible, treballo amb freelance a distància, tinc un arquitecte a Igualada, un altre a Creixell, un altre a Barcelona...
O sigui, empresa pròpia, amb lligams...
Correcte.
Amb professionals
liberals
que feu... xarxa, col·laboreu en projectes, feu projectes junts, etcètera, etcètera. En David fa el que vol, en el sentit de... no sé si estem molt emmirallats o enlluernats per un determinat tipus d'arquitectura o per molt tipificada,
sí.
I hi ha arquitectes, diguem-ne, de bandera que han creat, sí, una certa imatge de marca, no sé si de la professió també, i després hi ha, doncs bé, tots els arquitectes de l'ofici del dia a dia, en els quals, no sé si en David s'hi pot sentir més identificat que no pas en aquest tipus de, clar, a mi m'agradaria fer o a mi m'agradaria no sé què.
Jo penso que és extrapolable a moltes altres disciplines. Sempre hi ha l'star system, no? de moltes professions, i després hi ha el que és la professió en si mateixa. Clar, la professió en si mateixa, que és la que a mi, en la que jo m'hi sento identificat, és el marc en el que jo estic acostumat a moure'm. La veritat és que és una professió, bueno, a mi m'agrada molt, i diré que és una professió molt maca, molt digna, i en la que a més pots incloure moltes vessants de lo que és la societat. És a dir, no és només construcció, edificis, sinó que és entendre com funciona la societat, entendre com funciona la gent, i en funció de les preguntes que els hi fas i les respostes que et poden donar, tu els hi pots donar una millor resposta i ajudar-los a viure millor. Això seria la part idíl·lica de la nostra professió. Després està el fet de que has de ser un bon professional amb una vessant tècnica molt forta, vale, per poder donar resposta a la cada vegada més complexa societat, no només a nivell social, sinó també a nivell tecnològic, no? I per tant, som uns professionals que necessitem estar sempre, molts d'altres també, però a la cresta de l'ola, en el sentit de què està passant, no? I quins són els coneixements que tu has de continuar tenint per poder anar donant resposta. I per tant, al final, com deia el Carles, anar-se reinventant. El que passa és que amb una dotació tècnica, la veritat, molt forta, i que si a sobre li sumes el fet de la crisi, intrusisme, que en el nostre sector, amb analogia...
També n'hi ha.
També n'hi ha, tot i que pugui semblar que no. És a dir, lògicament, no tothom pot fer edificis, però en el moment en el que, degut a la crisi, no tot el que té a veure amb el món de la construcció vol dir fer obra nova, i per tant hi ha molta reforma. Ojo les reformes, perquè aquí és on ha sigut una escletxa per intrusisme bastant gran. És a dir, un ordinador i segons quins softwares que estan fets per, ho sento molt, per tontets, apreten quatre botonets i diuen que ja els hi ha fet la reforma al veí del segon tercer.
D'acord. No? O sigui, aquella reforma que pot dir, escolta, aquest em va a terra, doncs sí, mira, agafem l'ordinador i d'aquesta habitació endavant, que té dos allà.
Jo no tinc problema amb que apareixi aquest tipus d'intrusisme, perquè al final, si un creu en la seva professionalitat tu busques clients que realment el que busquin és això, al final, bueno, que apareguin tothom qui vulgui, que faci tothom el que vulgui, no? Però sí que és cert que a grans trets i en global ha fet un cert mal a, per exemple, estudis d'arquitectura que es dedicaven al món exclusiu i amb molta professionalitat i coneixement de les rehabilitacions i reformes. Si només es dedicaven a això i resulta que els hi apareix intrusisme fent tot això, en un moment en què la gent busca low cost, li ha pogut fer un cert mal.
Exagerant-ho, oi que puc tirar un embaterra i no passa res, però una paret mitjana no?
Doncs fins i tot pots tirar un embat a terra
i que passi
tenir
reclamacions cosa?
Dels veïns del damunt, perquè aquell embat amb el temps ha adquirit les condicions de paret de càrrega i pots provocar-li esquerdes al damunt. Amb la qual cosa, clar, aquestes petites coses...
Vaja, queda clar, eh?
Sí, no?
Queda clar.
Bueno.
Queda clar, puc cremar una foto i no m'hi va la vida, però puc tirar un embat a terra i sí que em pot passar, sí, alguna cosa, eh?
Sí, perquè s'ha pogut convertir en una altra cosa que ja no és.
D'acord. Alguna lliçó, una, dues o tres conclusions que t'hagi deixat la crisi des del punt de vista allò de l'arquitecte que obre la seva carrera el 2004, que travessa tota la crisi, que encara hi som, però que de moment ja, diguem-ne, té prou perspectiva per donar alguna conclusió.
De lliçons em sembla que jo no estic en disposició de poder-ne donar, no? Però en tot cas posaré un exemple d'un company de l'Associació d'Empresaris que em va trucar fa no massa, que té una filla d'uns 17-18 anys, i em truca i em diu, escolta, diu, he pensat en tu, diu, perquè la meva filla li ronda matricular-se a arquitectura. I diu, hòstia, diu, vaig a trucar, diu, clar, si no t'hagués trucat li hauria dit, escolta, no et posis a fer arquitectura, no? I diu, però mira, vaig a trucar, no? I em truca i què em diries? Dic, hòstia, doncs que s'hi apunti, però ja! Que, dic, és una de les millors carreres que pots fer. Dic, ara, treu de banda tota la càrrega, simbòlica que ha tingut tot això de la crisi, els arquitectes, la construcció i tal, perquè el món és un, tot va per cicles, són moments i a més el món és molt canviant. Per tant, escolta, el que has de fer són coses que la teva passió...
Que volia una altra cosa, el pare.
És possible, no m'ho va arribar
a dir. És possible, no m'ho va arribar a dir. No m'ho va arribar a dir.
Es va intuir.
Però en l'aire ho podies arribar a llegir.
Matthew Madrid es dedica al món de les assegurances. Matthew, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Assegurances des de quan?
Des del... independentment com a empresari, des del 2010. 2 de juliol del 2010.
2 de juliol del 2010. Sí,
sí. Una data marcada al meu cap.
Per què?
Doncs perquè va ser la meva primera empresa on siguéssim independent, sol, sense dependre d'un familiar directe, on siguéssim, tot i que després va entrar la meva mare com a sòcia, però va ser la primera empresa meva.
En aquest cas, en la família sí que hi ha una vinculació al món de les assegurances.
Sí, tant per part de mare com de pare, però amb dos rames diferents, dos ramals diferents. Un com a, o sigui, com si siguéssim assessors d'assegurances, que som jo i la meva mare, i el meu pare com a perit d'assegurances.
D'acord, que bé que ens ho poses, perquè no tot és el mateix en el món de les assegurances, no?
No, té res a veure. O sigui, és més, jo sóc perit d'assegurances, la meva mare també, venim del perit d'assegurances, i a l'hora d'assessorar com tindrà que assegurar, va bé. Però després, a l'hora d'entendre els condicionats, tractar el client no té res a veure amb un tracte, un cantó.
Encara que pugui semblar una pregunta retòrica, el pèrit d'assegurances què fa?
El pèrit d'assegurances principalment és el que tassa els danys que hi ha hagut per poder valorar si està cobert o no està cobert, interpreta el condicionat general, que també ho pot fer el client o ho podem fer nosaltres, però amb una especialització, des de veig una taca d'humitat i aquesta taca d'humitat, per exemple, ho pot decidir també, a molts arquitectes són pèrits d'assegurances.
O sigui que és l'home qui tothom mira, eh?
Sí,
per allò dir, ha vingut el pèrit i el pèrit
que m'esclou, no m'esclou,
exacte, depèn de qui t'enganxi, veuràs tu el pèrit què passarà. Perquè la crisi, ho dic amb tots els matisos que vulgui després explicar en Matthew, la crisi ha afectat o ha condicionat la manera de peritar?
Jo crec que sí, que sí, perquè tenen que estar molt més a l'aguait, és a dir, n'hi ha molt espavilat, diguem-ho així, que s'aprofita la crisi per passar, que saben com funcionen bastant bé les assegurances i llavors aprofiten per passar fraudes.
En quin sector especialment? Si és que hi ha algun àmbit en què diguis...
Principalment amb llar i autos. Hi ha autos o cotxes, motos, accidents personals, amb salut, bueno, amb salut no tant, però sobretot amb pòlisses d'accidents de treballadors de la construcció, del món de...
Algun cas que diguis, mira, per exemple, així... alguna picaresca d'aquestes que...
Bueno, no...
que vagi més enllà d'allò, mira, és que el cotxe té aquell cop, bé, compte aquell d'allà també, que... i tot això, a part d'aquesta...
Bueno,
que, és...
que s'hagin pogut agafar, jo personalment, com fa molt de temps que no estic en el cantó de pèrit, no ho sé, però sí que ja sempre coneixes el típic que et diu, se m'ha roto una subida de tensió, se m'ha roto l'ordenador i el televisor, el DVD, la PlayStation, tot. Llavors aquí és el que dius, bueno, tot per culpa d'aquestes petites cosetes acabem pagant-ho tots en els preus.
D'acord, hi ha coses indemostrables?
Sí i no. Sí i no, jo ficant un exemple de quan vaig fer el curs de pèrit, que em va donar un professor que sempre se'ls trencava un vidre en una casa, se'ls trencava un mirall i no sabien com.
Sempre?
No ho entenien sempre, cada dos per tres, cada X temps se'ls trencava el mateix mirall pel mateix cantó i no ho entenien. Fins que de cop i volta va haver-hi una tormenta, va vindre un pèrit, es va inspirar, van treure el mirall, van mirar per darrere de la paret i hi havia un petit cortocircuit al cable, que el que feia era trencar el mirall per darrere cada dos per tres que hi havia una tormenta. I clar, no, demostrar es pot demostrar tot. Avui dia ja crec que és pràcticament...
Ho dic per si a falta de demostració les polítiques de les empreses és de mínims i no de màxims.
Sí i no.
Sí i no.
Sí i no. O sigui, aviam, si no demostres, sí, et diré que sí, si no demostres que això s'ha passat per això, tu es plouran. És més fàcil.
És cara una assegurança?
No.
No?
Són massa econòmiques.
Són massa econòmiques?
Crec que aquí no estaríem tot d'acord, eh?
No com a...
Clar. Gràcies, Carlos, gràcies.
Ho hem de veure.
Hòstia, hem de sortir aquí.
S'ha de veure des de tots els punts de vista. És a dir, en el sentit, per exemple, dels cotxes, la mitja de l'assegurança a tercers avui en dia està sobre els 220-250 euros i la responsabilitat civil que cobreix aquesta assegurança són 50 milions d'euros. Si tu perds 220 euros a l'any, pots tenir un accident que pots destrossar un porc, pots destrossar, atropellar algú, que aquesta persona li tenen que pagar 30-40.000 pessetes,
40.000 euros, sí.
Doncs sincerament estàs pagant molt poc si ho mires així. Si ho mires del punt de vista, diu, mai tinc cap part, mai d'un cap sinistre, val, ho pots provar car, però si te'n vas a altres països paguen el doble.
Paguen el doble.
L'altre dia em va vindre un client francès que per la moto, l'assegurança de la moto a tot risc, a França l'està pagant 130 euros mensuals.
Quan aquí una 130 euros mensuals?
I aquí una assegurança de la mateixa moto a tot risc estaria pagant sobre els 80 euros mensuals. Sí, que és un petit exemple. N'hi ha altres països que sí, són més econòmics, sí. O sigui, n'hi ha països que ajunten, tenen una sola pòlissa per 5 vehicles diferents. De tal fecha a tal fecha faig servir aquesta, de tal data a tal data faig servir aquesta.
Això, abans, jo anava fent una
parada. I aquí ja existia.
Clar, existia. Sí, perquè clar, jo si tinc dos cotxes i els dos cotxes són meus i a casa no hi ha ningú més, només puc fer servir un cotxe a la vegada.
Correcte, però no li pots deixar llavors, si et fas, hi ha alguna companyia que té aquesta assegurança, però el problema és que llavors no pots fer servir ningú més l'assegurança, només la pots conduir tu. I respectivament per preu, la diferència de preu que ja no et surt a comptar. Pagaràs 350 euros pels dos cotxes, quan de l'altre pagaràs 400, i per 50 euros pots conduir qualsevol familiar o una mica li tinguis que deixar per qualsevol cosa.
Aquí no sé si dir, hi ha intrusisme?
Sí.
Sí, sí. De part d'aquí?
De banca.
M'ho pensava.
De banca estem tots d'acord, tots els que estem en el sector de l'assegurança estem d'acord de la banca, però igual que els ha passat a les immobiliàries, igual que els ha passat a...
sector electrònic.
El sector electrònic. Venda d'alarmes també està incloent. La Caixa, per exemple, està venent també alarmes.
La Caixa també ven alarmes.
Ven alarmes, i vulguis o no vulguis.
Escolta'm, que no vengui la Caixa.
S'estan fent, exacte. Són empreses de serveis avui en dia. Sí, sí, sí. Però sobretot de banca. I després del... vendre assegurances és fàcil i no és fàcil. Tens que fer els teus cursos, tens que tindre la teva titulació, però n'hi ha molta gent que diu, bueno, jo tinc una gestoria i perquè m'ho vengui una altra, pues, fico una persona, sàpiga o no sàpiga, faci el curs i ja està. I no assessoren, venen. Els vendre, sabem vendre tothom.
Clar, però t'ho deia en aquest sentit, que moltes persones en aquest cas, així com en el fotògraf, aniràs a buscar el fotògraf que vulguis en principi, i en el cas de l'arquitecte també, en el cas de l'assegurança, com que ve tan condicionada molt sovint a les condicions d'una hipoteca o d'un crèdit que un pot haver demanat a una entitat bancària, aleshores difícilment pot dir no, escolta'm, el crèdit el vull amb aquest banc, però jo l'assegurança la vull fer amb aquell senyor que em dona. Això difícilment ho pots fer en molts casos, no?
És difícil fer-ho si vas just a l'hora que vull només aquest banc. Hi ha molts bancs i n'hi ha bancs que et deixen, o
sigui, home, no n'hi ha tants ara ja, no? No n'hi ha tants ara ja, no?
Home,
perquè tots els camins condueixen
ja venen uns quants, però per exemple sí que és veritat que està prohibit per llei, ja ho han prohibit, vincular-ho en paper, vincular l'assegurança al tipus d'interès, està prohibit per llei, però de paraula no està prohibit. I aleshores els bancs avui en dia t'ho diuen de paraula, a mi m'ho han fet, a l'hora de firmar la hipoteca tens que tindre l'assegurança de la llar, si no, no donem la hipoteca. Correcte, però jo la faig i l'any que ve ja la trec. Sí, que jo ho he fet així. Després pots calcular i potser et demanen l'assegurança, si no tens l'assegurança de llar i la de vida, et pugem un 0-10. Val, calcules el 0-10 amb el que pagues d'assegurança del banc, sí, amb el que pagaries amb un assessor normal o qualsevol companyia fora del banc, i t'estalvies diners tenint-ho fora.
D'acord, no hi pensem massa, això no ho diria, que no?
No es pensa, i és més, quan jo vull calcular-li a algun client, dic, va, jo et calculo el que et pujarà d'hipoteca si treus les assegurances i el que t'estalviaràs assegurances, la gent, comptant de no donar números o
no marejar-ho massa, no ajuda. El preu és el principal incentiu?
Sí i no. Hi ha clients, per sort, encara que no només veuen el preu.
D'acord. Sinó també veuen això, la feina d'arrere. Això gairebé valdria pels tres,
Sí, sí,
el preu.
Uh-huh. Sí, clar.
Sí, clar.
És un element.
Sí.
És l'element, David?
No és l'element.
Carles però... tampoc no és l'element.
No. El principal l'element, no. Matthew, sí, però... depèn del sector d'assegurança, o sigui, del sector de l'assegurança que vulguis. Si és assegurances de cotxes, pràcticament és el preu.
Sí? Sí. Amb cotxes, sí?
Cotxes pràcticament són el preu. Sí, perquè totes les companyies més o menys donem les mateixes garanties. Són les 5 o 6 principals que donen totes i després ja Alguna et dona els assessos, l'altra et dona a retirar el carnet i poc.
Però aleshores amb allò dels cotxes ve tota aquella comèdia de que si tens alguna cosa, no, tenim el taller, vagi amb aquell taller, no, és que jo tinc el taller de... no, va, anar amb aquell taller perquè
clar,
si no,
aquí,
i vinc a començar d'una volta.
Aquí ve sobretot les línies directes. Les línies directes et fiquen moltes pautes que són més econòmiques, però et diuen només pot conduir el conductor de Clara, no pot conduir ningú més, només pots anar a aquest taller. I per exemple nosaltres donem la llibertat en el taller que es vulgui, o sigui, amb Real Assegurances, que és principalment l'única companyia que toquem, pots anar al taller que vulguis. Sí que et recomanen que vagis al taller preferent perquè tens uns avantatges. Per exemple, si tens un tot risc en franquícia, la franquícia es redueix un 20% per anar al taller preferent de la companyia. Després et netegen el cotxe per dins, tens tracte preferencial, la peritació és en 24 hores. Són uns tractes que són preferències per anar al taller concertat, però això és normal. Però això no vol dir que si tu vols anar a la Mercedes,
sí,
no
sí.
Pots anar a la Mercedes.
És un sector molt de lluita aquesta, eh?
Sí, sí, sí.
Tinc aquella sensació de permanentment i vinga, vinga,
sí,
permanentment,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Permanentment. Suposo que en el cas d'en Carles i en David també, però no fins a aquest grau de dir ara el mig percent de i que si el taller i que si llavors et rebaixem no sé què i que el tracte...
En nosaltres crec que és més senzill, és
que
més directe.
És més directe, eh?
Sí, sí, sí.
És més directe, eh? Des d'un punt de vista de jove empresari, fins ara en la vostra experiència com a joves empresaris, el més complex què és? De tot plegat, si la burocràcia, la gestió de l'empresa, si el poder desenvolupar veritablement aquell projecte personal que hi havia sobre la taula.
Sí, potser el més complexa, perquè clar, el tema del saltar el buit, que a molta gent li podria semblar lo complexa, penso que pels que d'alguna manera ja ho hem fet, ja deixa de ser el més complex, sí. Perquè t'acostumes...
Que ja té aquest esperit, sí, ja no...
Que t'acostumes a estar saltant al buit, això no vol dir que saltar al buit no sigui perillós, vale? Però tens un cert costum, un cert hàbit.
Sí.
Jo penso que per mi, concretament, i amb la meva professió, la d'arquitecte i sector construcció, el més complex, o més que complex, a mi la complexitat és que no m'agrada la paraula, però el que provoca més desgast, vale?
És una bona definició, també.
És, i tu ja has dit la paraula, t'hi has avançat, perquè jo és com li tinc fixació, la burocràcia.
Sí?
En el meu cas, perquè és un
sector
molt burocratitzat.
Jo depèn poc de la burocràcia, però sí que per mi el més difícil és la il·lusió de cada dia, de que vas i dius, hòstia, tens no sé quants clients que no et paguen, tens no sé quantes factures fetes d'una feina que has fet, i la il·lusió de que encara que saps que treballaràs i saps que no cobraràs fins al cap de 9 mesos, vinga, va, vas, i il·lusió, perquè de fet el client, el nuvi nou, no?
Sí.
No té cap culpa d'això. Doncs tu li has de donar tot.
El nuvi nou no té cap culpa i el professional tampoc té cap culpa.
Exacte, d'haver tingut l'experiència.
D'haver tingut l'experiència o la mala experiència de no.
Exacte.
En el teu cas,
en el nostre cas, la feina administrativa.
Sí, la feina administrativa.
S'ha fet de manera que les companyies cada cop intenten externalitzar més que ho faci tot els agents d'assegurances, i llavors no et dona temps de fer producció, o sigui, de sortir al carrer a buscar nous clients, i et costa molt.
És a dir, que us cau al damunt tota aquella burocràcia que abans les companyies d'assegurances.
Exacte.
D'acord. En el cas dels arquitectes, permisos, relacions amb l'administració, etcètera, etcètera, suposo que això és el...
Sí, sí, això és el dia a dia, però sobretot, almenys en l'estat en el que estem, tot el tema de la legislació que hi ha, o sigui, tenim una hiperlegislació, vale? Que suposo que en altres sectors també es dona, però en el nostre molt, i a sobre molt condicionats a directives europees que van amb unes línies, i clar, nosaltres com a país estem en molts casos molt distanciats, i això provoca un contrast molt gran. És a dir, nosaltres hem de fer una sèrie d'edificis i obres que han de complir una sèrie de requisits, que han de complir els requisits espanyols de la llei, no? Però aquesta llei alhora ha de complir amb una sèrie d'horitzons o objectius a nivell europeu. Què passa? Es plantegen lleis aquí que, com que se sap que no es poden arribar aquells objectius europeus en un curt mig termini, estan a mig camí, i llavors ens provoquen una tensió que burocràcies com la que tenim aquí, excessives, fan molt, molt, molt difícil la prestació de serveis al client final. És a dir, jo he muntat un negoci perquè veig possibilitats, doncs, de que sigui el meu rendiment econòmic, però sobretot amb una vocació de servei. Per tant, no li expliquis al teu client que hi ha tot aquest marisme fruit que viu en un país que es diu el que es diu.
Perquè m'ho poseu molt bé. Una assegurança es pot contractar d'un dia per un altre?
Sí.
Sí. Un servei fotogràfic d'un casament es pot tenir al cap de què? D'una setmana, de 15 dies, d'un mes, d'un mes i mig?
Depèn del que es demani, però tot és bastant ràpid.
Tot és bastant ràpid.
En el meu cas és bastant àgil.
I en canvi una obra compleix sempre el termini previst?
No, i estem treballant, almenys aquest és el meu cas i el d'altres professionals, en canviar aquest paradigma. El que passa és que és molt complicat. Estem treballant en sistemes de prefabricació, estem treballant en sistemes de col·laboració diferent, col·laborant amb tecnologies que ja les tenim a la base i que en altres països les fan servir per interrelacionar el que és el client final amb l'arquitecte, amb l'administració, amb el... i treballar i reduir els camins crítics, és a dir, al final optimitzar els processos. Clar, quins impediments tenim? Doncs és veritat, tota aquesta burocràcia fa que el camí doncs, sigui més tortuós. Lògicament, bueno, és com tot, hi ha els mercenaris que quan els truquen van a la guerra i hi hagi el que hi hagi, fa, doncs, som això, som mercenaris al mig de la selva, i hi ha selves més espesses i hi ha d'altres que no tant, aquesta és espessa.
Ara que parlàvem dels preus, sembla mentida, organitzeu un sopar low cost?
Sí.
El 21 de maig. I això és una declaració d'intencions, de fet, que alguns, diguem-ne, alguns dels que es mouen al món de la gastronomia diran, va tu, allò, ara resulta que surt aquí un sopar low cost com si donem patates i olives. No.
No, no surt així.
És, no un, surt així,
és un acte que portem fent ja una sèrie d'anys, que és un acte per nosaltres central, per dir-ho així.
21 de maig?
21 de maig, a les 8, a partir de les 8. I realment nosaltres no és que li diguem low cost per res, sinó simplement és jo crec que és una manera de cridar atenció i una manera de que, bueno, identifiquin el fet de ser jove, no? Una miqueta, que hi ha aquest sector tan de moda que abans el David comentava, justament la gent low cost, això ha quedat com a molt marcat, no? Doncs escolta'm, aprofitem-ho. De fet, nosaltres no fem, està clar que jo no faig res de menjar allà, vull dir, queda clar, busquem aquests professionals perquè vinguin, interactuïn amb més gent que nosaltres portem, busquem que hi hagin activitats, que tindrem artista invitat, per dir-ho així, no? Un ponent que vindrà a explicar la seva experiència i el seu cas d'èxit en aquest cas, i jo crec que el més important de tot això és la interacció, no? A més, m'ha fet molta gràcia perquè justament avui hem vingut a la ràdio, el Matius i el David no es coneixien i abans d'entrar han intercanviat targetes, o sigui, aquesta gent que dèiem de tirar-nos al buit, ho portem a la sang, i llavors quan tens l'oportunitat ja, xas, ja has fet l'intercanvi de targetes. Doncs una miqueta al sopar o coses, s'intenta que tota aquesta gent vingui a conèixer més gent.
On serà, Carles?
Serà el Penedès, estem pendents de l'ubicació exacta, no, Eva?
Sí.
El Penedès...
Per confirmar.
Si hem d'agafar el Penedès històric, podem, escolta'm, aquí posar un bombo i sí, que surti al municipi.
No,
que...
el fet és que l'acte té unes condicions concretes en el qual doncs, hi ha diferents estants en forma de taula on hi ha 400 restaurants convidats a oferir els seus productes, les seves receptes.
És a dir,
també hi ha 4 o 5 cellers que també ofereixen els seus productes. Llavors és complex
trobar l'ubicació per poder...
perquè estem parlant d'un aforament d'unes 100 persones. Llavors però estem acabant de lligar-ho.
En qualsevol cas, l'acte serà d'aquesta manera. El que falta és la localització.
Sí, a més, tenim la primícia de dir que tindrem l'Anna Roig de l'Anna i la Sombra de Tonxen o algú semblant. Per tant, un plaer.
D'acord. L'agenda de la DEC.
Bueno,
bàsicament això,
És això, sí, no sé si des del col·lectiu al, joves voleu...
Tots cap al dia 21 cap allà.
Cap on sigui.
Bueno, ho anunciarem i farem la promoció, això ja...
És que t'ha quedat molt bé, això del cap allà.
Cap allà, Sam, i això és mon avi.
Donde sea.
No, però sí que des de la DEC fan una activitat informativa molt important, que coneixem tots.
El 21 de maig, 21 de maig.
Si us sembla, als companys dels joves que ens diguin qui està confirmat per degustacions i per vins.
Vinga, ràpidament.
Correcte. El David Delgado amb el restaurant Cal Matías. Torre del Gai. Carles?
Sí, tenim el mestre cuiner. El Campabrots i embotits mitjans. De moment de Celler tenim el Vilarnau.
I pendents de
confirmar,
està oberta, per tant, obert. Els que ens escoltin i que vulguin entrar-hi.
Ja és per quedar ben servit,
No, la intenció de tot això és estar allà a ple rendiment.
Sí. Carles, David, Matthew, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Eva, gràcies.
Ens trobem d'aquí
15 dies. www.adec.cat Deixem-ho. Les 11, notícies, tornem de seguida. We'll be right back.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.